Gemma Ruiz, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Laura Serra, bon dia i bona hora.
Bon dia.
A la Gemma Ruiz fa molts anys ja que la veiem a TV3. A la Laura Serra la llegim al diari Ara, n'és la cap de Cultura. I aquest estiu a totes dues les hem reunit al Matí de Catalunya Ràdio per reivindicar dones. Avui entrem, atenció, per cert, esteu bé?
Molt.
Correcte,
sí? Perfectament. Sí.
Aneu als museus per l'aire condicionat o per les obres d'art, vosaltres dues?
Sí, no.
Amb dues, diguem, amb dues coses.
Però amb rebaqueta, perquè l'aire condicionat és excessiu.
Ah, no, jo a favor de l'aire condicionat,
sí? Vale, sí? Doncs mira, aquí tenim dos models d'usuaris d'aire condicionat.
Com que en aquest estiu al Matí de Catalunya Ràdio vosaltres dues us dediqueu a reivindicar dones, què tal les dones als museus?
Fatal. Així com per dir-ho amb una paraula, ras i curt.
Exacte, malament.
Per exemple, Roger, digue'm en 3, 2, 1 el nom d'una pintora.
El nom d'una pintora.
A 3,
veure.
2, 1.
Frida Kahlo. Anava a dir Salma Hayek, però que és qui la interpretava la pel·lícula.
Tranquil.
Frida Kahlo, no?
Sí, sí. És greu.
Més de 5 però... no te'n podria dir. No?
Exacte.
És molt estès, eh? Si obríssim línies, comprovaríem que a molta gent li passa exactament el mateix que tu, però això té remei.
Eh? Sí.
Té remei. I avui contribuirem a posar-n'hi. Perquè sí, perquè hi ha moltes dones que són artistes, de les moltes més de les poquíssimes que surten als cànons oficials, i a més tenim els noms. Tenim les artistes.
Tenim les artistes en aquest país. Doncs vinga, va, comencem a posar noms propis.
A veure, t'he preguntat això, amb 3, 2, 1, fent una mica la broma, perquè és rellevant que no en sàpigues dir gaires més que la Frida Kahlo, perquè ni les hem estudiat, ni les tenim a l'imaginari, ni les tenim considerades, fins i tot les que van trencar tots els murs de vidre i de pedra i del que fos... Perquè hem de recordar que les dones ni tan sols estaven autoritzades a pintar nus, a pintar el natural, perquè considerar que una dona a dintre d'una habitació amb persones despullades per dibuixar la silueta era una cosa immoral, no en el cas dels homes. Mm-hmm. Per tant, ja comencem molt, molt malament.
Clar, és que des dels inicis de la pintura hi ha exemples de moltes dones que van desafiar el poder patriarcal, que no considerava que l'art fos una professió per dones més enllà del passatemps per decorar la caseta, però més contemporàniament també n'hi ha moltes que van aconseguir embarcar-se en carreres artístiques potents, però i com que no es van limitar a fer natures mortes o escenes de gènere de la vida quotidiana, que és el que els tenien reservat...
Amb el gosset i
exacte,
no.
Doncs ens han arribat retratades com éssers subversius, insultades, ridiculitzades...
Mm-hmm. De fet, això, hi ha proves sonores. En
hi ha proves sonores, sí, sí.
En forma de cançó, cançons que poden sonar, per exemple, així... Anem forts. Què és això que sona? A veure.
Doncs aquests són Defcon 2, que van recollir l'esperit aquest que, bé, els Beatles van enfonsar per culpa de Yoko Ono, John Lennon va quedar abduït per aquella senyora que no sabia d'on venia. Un clàssic.
De fet, Yoko Ono, fins i tot, també ha aparegut amb cançons en català.
I és que des de mon pare el que dèiem de tu a la televisió.
I Defcon 2, fins i tot Manel, que cita aquesta cançó de Defcon 2 amb aquest Ayoko, el seu tercer disc, va demanar una espècie de perdó, no? En aquest cas per Yoko Ono, objecte de totes les ires dels Beatlemaniacs, com expliques.
Sí, en el fons el que li va passar a Yoko Ono és el clàssic xerxer la fam, no? Això de buscar una dona... sempre hi ha una dona allà amagada en qualsevol conflicte, que va bé, és el comodí per qualsevol context, no? Jo confesso que la Yoko Ono, tota la seva dimensió d'artista, no la vaig descobrir fa molts, molts anys, eh? Vull dir que fins i tot algú que s'ha dedicat a la cultura, la magnitud artística, clarament,
o sigui, val la pena l'obra?
Home, val la pena. És una de les més importants de l'avantguarda de l'art experimental dels anys 60 i que va estar al rovell de l'ou de la creació del punk. Imagina't si val la pena conèixer qui és algú que toca totes aquestes tecles.
Ara té 85 anys, Yoko Ono, i ens agradaria dir que les coses han canviat molt d'ençà que va fer la seva carrera de gran èxit i reconeixements, per fi, malgrat tenir tota aquesta campanya tan potent en contra, però no.
No.
Les dones artistes encara han de menjar-se molts prejudicis, saltar molts obstacles per fer visible la seva feina, perquè ara mateix de Berni n'hi ha, i n'hi ha moltes més com a artistes. Si mirem les dades només de l'estat espanyol, hi ha el 70% de persones llicenciades en Belles Arts a Espanya, que són dones, però en canvi només reben el 30% de les beques i ajuts per joves creadors. Igualment, les galeries d'art de l'estat acullen un 24,7% d'obres creades per dones, és a dir, una de cada quatre, mentre que el 75% restant són homes, i els museus passa el mateix.
Realment, la xifra xifres són esfereïdores. Deixa'm posar en valor tota la feina que feu per fer aquest espai, perquè aquí la feinada de documentació és absoluta. Són 15 minuts de ràdio, però que aquí al darrere hi ha molta feina.
I a més, com que són temes de dones, estan més invisibilitzats també en la recerca i en la documentació. És a dir, per trobar totes aquestes coses no és el mateix que busquis qualsevol artista home. És a dir, t'ho agraïm perquè realment, com que és la temàtica que és, també costa més buscar-la. Però bé, alguns es donen per al·ludits d'això que deia la Laura, de les galeries i de la desproporció. Fins i tot un gran centre de l'art contemporani europeu, com és el Pompidou de París, l'any 2009 va fer com una disposició en el seu... a la seva col·lecció permanent per trobar dones i exposar-les, que ja és gros que un museu s'ho hagi de plantejar, perquè vol dir que les tenia completament bandejades.
Doncs va, anem a analitzar algunes d'aquestes dones artistes que han anat arribant amb comptagotes als museus.
Doncs el cas més escandalós és el de Louise Bourgeois, francesa però naturalitzada americana, perquè es tracta d'una persona que està al capdamunt de la llista dels genis transformadors del segle XX i XXI, considerada les artistes més influents dels últims 100 anys.
Preguntes, com pot ser que el MoMA no tingués lloc per exposar l'escultora més aclamada del segle XX fins l'any 82?
Atenció,
Quan ella en tenia 71 d'anys. Atenció, perquè fins aquest moment el MoMA no havia dedicat cap expo en solitari a una dona artista.
Estem parlant de l'any 82 del segle XX. Perquè a vegades sembla que parlem del Pleistocè.
Exacte. Doncs aquest retard ignominiós és perquè quan va arribar de París als anys 40 i als anys 50 va ensenyar la seva obra, els directius del MoMA, ella ho havia explicat, buscaven un heroi artista, l'ídol jove que reviscolés el panorama després de la Segona Guerra Mundial, i el van trobar en Jackson Pollock, i no van fer ni cas d'aquella artista francesa que tenia fills, que feia uns dibuixos, unes escultures, unes pintures, unes instal·lacions...
Inquietants,
superinquietants,
a matar.
Aquelles aranyes...
aquesta boja.
I posava el focus a la sexualitat, a la frustració, a la memòria, a la maternitat, uns temes que no eren, diguem, els que tocaven. Fuig, no en van voler saber res d'ella.
Després van anar canviant una mica, fins i tot va representar la Bienal de Venècia l'any 93 als Estats Units. Per tant, als Estats Units, al final, és que era tan flagrant aquest terror i aquest menysteniment. Però, bé, durant moltes dècades era un artista de segona, la gran Louise Bourgeois, que s'ha de dir ben gros. Mm-hmm. I tu diràs, bueno, doncs els reconeixements arriben quan arriben. No, quan ja tens un peu a la tomba, porta conseqüències que els reconeixements arribin més tard, perquè les dones deixen de tenir veu pública, deixen d'estar a l'imaginari col·lectiu. Tu, el Jackson Pollock, el tens claríssim, encara que no hagis vist ni un quadre d'ell, o el Rothko. Louise Bourgeois no la tens clara. Jo us explicaré una anècdota, i que més em toca, i és un entonament de mea culpa, no?, que diuen l'any 2010, quan es va morir la Louise Bourgeois, amb 98 anys, a la redacció de TV3, d'informatius, vaig haver d'escarrassar-me i de lluitar molt que es dediqués un espai, perquè hi havia poca gent que la coneixia, i qui la coneixia no era conscient de l'abast de la seva qualitat. Mm-hmm. Vam fer una peça, però va ser breu. És una cosa que sempre m'ha quedat una punxa, però és el reflex d'en quina consideració tenim les grans genis del segle XX.
Però ha passat amb moltes, no?, que sense el tenir el rang de bourgeois també van ser rellevants, i en canvi se les ha considerat de segona divisió.
Sí.
Per exemple, el cas d'Elian Kooning i de Lee Krasner. Una va ser dona de Willem de Kooning i l'altra va ser-ho de Jackson Pollock. I com que són dues superestrelles de l'expressionisme abstracte, doncs el fet que elles fossin dones de... això va passar per sobre de la seva vàlua i del reconeixement.
Per cert, i aquí ho deixo, però Lee Krasner i Jackson Pollock van començar alhora a esquitxar la pintura des de dalt del llenç, que és el que es coneix com action painting. Uh-huh. Ho van fer alhora. Ja sabeu per qui aposto que ho va fer primer. Però és igual. Qui va començar primer? Qui va influir aquí? No se sap, diguem que no se sap. El que passa que qui ha quedat com l'autor de l'action painting? Uh-huh. Jackson Pollock.
Va, qui són les Guerrilla Girls i per què han estat tan importants?
Doncs són les primeres que comencen a posar xifres d'aquesta vergonya, i les xifres són fredes, són objectives, irrebatibles i fan mal.
I a més, xifres i una frase. La seva frase de guerra és: les dones han de despullar-se per entrar al Metropolitan Museum de Nova York. Menys del 5% de les artistes d'aquest museu són dones, però el 85% dels nusos són femenins.
Apareixent emmascarades amb aquell cap de goril·la...
Realment aquí et fas preguntes que a vegades no t'havies fet mai.
No,
és horrorós.
Però clar, arribes a un museu i totes les dones estan esperant que algú les copuli.
Exacte.
Despullades enmig d'un bosc, enmig d'una ciutat, enmig d'una font...
És que si entres amb aquesta faràs al cap en qualsevol museu...
Jo vaig fer un fil l'últim cop que vaig estar al MoMA de veure totes les obres dels nusos femenins amb una altra mirada. Realment m'ho vaig passar molt bé perquè vaig dir, mira, millor que riguis que no que t'indignis.
Al MoMA hi ha moltes més coses a banda de...
Hi ha molt poques autores i hi ha molts nusos femenins, com
sí,
el Met.
Però a banda de nusos femenins també hi ha molt surrealisme per allà dins.
Sí, sí, però el surrealisme també et trobes un pit surrealista, m'entens que vull dir-te?
Doncs les Guerrilla Girls apareixien en inauguracions, igualien vernissatges amb frases estampades com aquesta, en pancartes, en samarretes, i demanaven precisament el que fem nosaltres també, no? Els directors dels museus, per carta, perquè aleshores no hi havia mails i no ho feien per programes de ràdio, doncs que fessin el favor de posar-se les piles i que programessin moltes dones artistes que estaven fent coses interessantíssimes, però que per la concepció masclista quedaven fora.
Clar, i va ser molt important, no? Perquè, a veure, fer de corcó, dir les coses que la gent no vol sentir o que no té ganes de sentir, és molt pesat, però... no ens agotaran l'energia, la tindrem inesgotable, perquè veiem exemples com
això
elles.
Això ho tenim,
no?
Clar,
això ho tenim clar, d'acord.
Amb tu, sobretot, vull dir que no.
I a més, quan veus els exemples, encara dius, va, agafes aquell aire, que a vegades hi ha dies que el perds, l'aire, però l'agafes. Per exemple, ara mateix, si algú va a Nova York de vacances, al Whitney Museum, hi ha una exposició que es titula Una història incompleta de la protesta. I és una molt bona autocrítica del propi museu. Exposa totes aquestes cartes que ens explicava la Laura, de les Guerrilla Girls i d'altres associacions de dones artistes, que els 60 i els 70 anava reivindicant que en les biennals que es feien en els museus no hi havia dones. I veus les primeres respostes dels directors. Miri, senyora, vagi a casa a rentar els plats. Una resposta. Però al cap d'un temps, bueno, doncs potser ens ho podríem pensar fins que les biennals van aconseguir la paritat. Per tant, que fer el corcó té la seva recompensa.
A veure, i si en lloc d'anar de vacances a Nova York, perquè sabem que tens feina...
Sí, el Roger ha d'estar una mica aquí, no?
Els estius estem bastant complicats.
Fas una escapada un cap de setmana a Londres...
Sí, a Londres sí que hi anem sovint, a veure el Carlin.
Doncs hi tens la retrospectiva de la teva Frida Kahlo.
O de la Salma Hayek, mai se sap.
No, de la Frida Kahlo, però és una exposició que va coixa.
També hi trobem alguns pros, que a veure què passa amb aquesta exposició. És que realment no esteu mai contentes.
D'acord, no, tens raó, però és que també tenim raó de no estar-ne. A Frida Kahlo, dius, pintora, no? D'acord, vull veure la seva obra, fins i tot els seus textos, per veure com pensava, com treballava. Doncs també hi trobaràs sus efectos personales, que es deia en castellà. Coses que va guardar ell al seu bany de la seva casa azul durant 50 anys, després de la seva mort, i que ara els han tret, cosa que, no sé, fa d'indubtable interès que el Victoria and Albert Museum de Londres tu puguis veure la pinta, els seus perfums, el llapis d'ulls, la cama ortopèdica... Tu t'imagines una regirada d'intimitat així amb un artista
és
home?
Que, mira, ara al Museu Picasso, precisament, hi ha una exposició de la cuina de Picasso i no hi ha el tovalló que feia servir Picasso per aixugar-se, la cullereta amb què remenava el cafè, les curadents amb què es gratava la
ment... Casa del Delici que hi és tot això, jo crec.
Sí, però perquè això era una cosa controlada per ell.
Segur,
perquè el personatge
es va... I no és una exposició retrospectiva d'un artista.
I ara què dius de Dalí, per cert? El MNAC, ara mateix teniu una... Què penseu de gala? De la gala de Dalí. Tot el que pensàveu de la gala de Dalí, si aneu al MNAC, ara mateix ho reescriureu immediatament, perquè aquella musa resulta que no només era una musa. Per tant, aquí...
També era artista.
També era artista i potser va influir més a Dalí del que ens pensem.
Doncs bé, si aquest estiu ens quedem a Catalunya, tenim feina per estona. Els nostres museus comporten la consideració de les grans dones artistes?
A veure, si fem un podi, al capdamunt hi posem, sens dubte, la Virreina, que ara sota
totalment
la direcció de...
Per bo, no?
Per bo,
sí,
per
sí,
positiu.
Sí, per considerat i per coherent.
Hi ha en Valentín Roma, que és el director, i estem veient una clara intenció de posar el focus en dones artistes i en temàtiques que afecten aquest 50% de la població.
Només un 50%,
només, que l'altre 50%, no el tenen gaire en consideració. Ara a la Virreina hi ha una exposició virtual que es diu Lluites de dones a la Barcelona precària, que és sobre les Kellys, que són les treballadores d'hotels que s'han hagut de plantar i dir no als abusos laborals, i és una exposició totalment insòlita. El novembre, a més, es farà la primera exposició monogràfica internacional dedicada a Lorena Bodner, que és una artista xilena de família alemanya, que pintava amb els peus i la boca i va utilitzar doncs, la fotografia, el dibuix, la performance per reivindicar el dret a existir lliurement davant de l'opressió i la institucionalització a la qual se sotmeten els cossos transgènere i diversitat funcional.
L'any passat també va ser molt memorable anar a la Virreina perquè van portar l'artista portuguesa que està instal·lada a Londres des de fa molts anys, una estrella mundial de l'art figuratiu contemporani, que és la Paula Rego, encara viu ella, i que expressa unes dones amb una feminitat que no és normativa. Cossos reals, posicions, actituds... És a dir, els antípodes de la dona que espera que la vinguin a festejar. Abans he dit copular, he trobat una mica gruixut i ara doncs dic festejar. que queda potser una mica més polida.
Van dir copular perfectament.
Sí, 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 bueno, doncs ara he dit festejar, doncs res, les dones de la Paula Rego expressen el seu patiment perquè no els hi estalvia, però s'organitzen, lluiten, planten cara i, a més, tracta unes temàtiques que l'any passat, quan s'entrava a la sala on hi havia els quadres, que ara us explicaré, el silenci era absolut. Eren els quadres que ella va fer per l'any, fa 10 anys, més o menys, va haver un referèndum a Portugal sobre si es despenalitzava o no l'avortament. Fa només uns 10 anys, eh? Doncs ella va fer campanya a favor de despenalitzar-lo i va fer una sèrie sobre l'avortament. Aquells cossos que recargolaven a dins d'aquells tuguris on es condemnen les dones pobres que no es poden pagar el bitllet al país que sí, que té l'avortament legalitzat o on hi hagi una clínica privada, feien fredat, eren humanitzants, veies que allò no es podia permetre i la pintura figurativa de Paula Rego en aquestes temàtiques obre els ulls de moltes coses i, per tant, per això són necessàries, no només pel talent que tenen, sinó pel que revelen.
Tot això ho trobareu a la Virreina, que queda aprovat, però als altres museus de Barcelona què els demanem, Laura?
Home, doncs que es continuïn trencant les banyes per estudiar, per documentar artistes importants que van quedar oblidades, com de tant en tant, ara ho dèiem, fa el Manac, amb la Lluïsa Vidal o amb
també
Mengala.
També ho va fer, sí.
I per altra, que estiguin atentes al que passa, l'art que s'està fent ara i els artistes que són dones. Demanar que portin una retrospectiva de la Cindy Sherman.
Que ens agrada molt.
Que és una meravella. Les seves fotos són com una pel·li de David Lynch. Sabem que és impossible. Tenim assumit que som un país que no té pressupost per una Cindy Sherman, però segur que sí que poden fer és pensar més enllà dels noms d'artistes homes que sempre surten per defecte.
Sí, aquest 8 de març, al MEAM, al Museu Europeu d'Art Modern, van fer una expo conjunta amb artistes supertop, eren 38. Vale, doncs no cal que concentrem les 38 artistes als voltants del 8 de març i ja està. No, mira, si n'hi ha tantes, doncs anem-les fer regularment. Escolta'm, obrim una mica la mirada.
Doncs, Gemma, endavant. Sí, no, jo aquí he anat apuntant, vull dir...
Som a l'estiu, però es tracta de posar deures,
De cara al setembre,
Està clar. Escolta'm, deixa'm posar aquí al costat de la Laura Serra. Anem a la contra de... Com va la novel·la, Gemma Ruiz?
A veure...
Laura Serra, posa't en plan ara cap de Cultura al Diari.
No,
ara,
és
molta
que necessitem...
Ara esteu destorbant una mica aquell moment de reflexió que necessita qualsevol persona que crea.
Una música d'atenció, per aquí, una mica d'atenció, perquè...
A veure, sàpiguen, els oients m'estan mirant tots dos des de l'altra banda de la taula.
Aquí. Sí, cap de Cultura del Diari Ara, entrevistes a la contra de Cultura també se'n poden fer, i bastantes,
i tant.
Per tant, tensionem això una mica. Ara, m'agrades? Gemma Ruiz?
A mi no m'agradeu gens.
Després de triomfar amb Argelagues, la seva primera novel·la i debut literari...
Fantàstica, per cert.
Sí,
què has
tot
de dir,
el que
no?
vulgueu, però amb aquesta música m'esteu espantant.
Què has de dir? Doncs bé, som camí de publicar una segona novel·la que veig que s'estan callant, no, Laura Serra?
Jo pensava que la tindré.
Un moment, això que m'esteu fent no només és molt lleig, sinó que m'estic posant molt nerviosa.
Quan la tindrem, Gemma, concretem?
A veure, això no es pot preguntar.
Tenim
és
les dones,
que
però no tenim el títol de la novel·la.
Tenim Gemma Ruiz.
A veure, estic fent-ho, però necessito el meu temps, la meva tranquil·litat, i no necessito pressions, m'enteneu?
Estem esperant algun premi l'any que ve?
No us ho puc dir. Jo crec que podeu esperar, però...
L'editorial t'ha posat data límit d'entrega?
Bueno, sabem editorial, comencem per aquí.
Hòstia, és que de veritat, jo tota la força que tenia ara fa uns moments parlant de dones, ara ja me l'heu presa.
I farem, serà un Argelagues 2 o tires
No, va, això sí que ho puc dir, és contemporani, Argelagues 2 no existeix. No.
Passa a Barcelona la història?
Sí, passa a Barcelona.
I algun altre continent?
També.
És asiàtic, aquest continent?
Sí.
Ostres, aquí hi ha pistes.
Prou!
I no hi ha cap àvia, no? O hi ha àvies?
No.
Potser no són teves, les àvies.
Gemma Ruiz i Laura Serra, moltes gràcies a totes dues.
No m'ho feu, això.
Una pausa i de seguida tornem. Fins la setmana que ve, noies.